Verona Catalana.
Correcte, Game Over a Ona Catalana. Us recordem que el programa d'avui va ser enregistrat íntegrament a l'auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona dins les jornades Open Radio.
I estàvem comentant a la tertúlia del Game Clàssic que la llista dels 10 millors jocs de la història de l'Spectrum, segons el portal Specky.rg, era una llista que començava formant per l'aventura original d'Aventures AD, una aventura conversacional, seguida del Match Day 2 d'Ocean i d'un altre joc mític d'Ocean també que es deia Batman, que va servir per crear tota una sèrie de saga de joc. No sé quin va ser el primer, no sé si va ser el Batman o va ser el Head Over Heels o va ser el Night Lord, però eren uns jocs que no sé com els podríem definir com a...
Ostres, Night Lord.
Hi ha
l'Alien 8. Uns jocs, com els definiríem? Com a perspectiva 3D isomètrica...
Isomètrica.
I tots eren iguals.
O sigui, hi havia un personatge que era el protagonista que es movia per diverses habitacions que estaven representades en un terra, en una perspectiva per tant isomètrica, en el qual es podia anar movent i anava fent coses. Hi havia unes portes a banda i banda de l'habitació, la qual podia anar passant d'una habitació a l'altra.
No? Tot negre i amb les ratlletes dibuixades amb els colors variopins.
Que podies saltar. I
sí, exacte, els podies moure, pujar. I...
Recordeu el Chimera d'aquesta època? Chimera? Chimera. No,
ens has deixat freds.
No, és que és curiós perquè aquest joc el vaig comprar als Encants de Barcelona,
Mercat de Sant Antoni.
Sí, i era un Alien 8 però amb un robot i era
similar. El que era curiós era que el Batman, quan estaves una estona sense utilitzar-lo, cosa que fan molts jocs a partir de llavors, però jo recordo que era la primera vegada que ho veia en un Amstrad CPC, el Batman aquest en perspectiva de isomètrica, doncs començava a picar amb el peu a terra, com que es posava nerviós, posava la mà a la cintura, volent dir, i et mirava la pantalla i deia, noi, a veure què estàs fent aquí, que estàs passant molta estona. No? És curiós. Seguim amb el Rainbow Islands. Abans el reclamava l'Antonio com un dels jocs importants en la història de Taito, i és veritat, és un dels jocs importants.
És imprescindible.
I és un joc en el que, de fet, guiaves un personatge que havia d'aconseguir arribar a la part superior d'un nivell, cada vegada el nivell era més altíssim, era, per tant, un joc d'escroll vertical, perquè pujaves cap amunt, en el qual tu anaves tirant arcs de Sant Martí, i aquests arcs de Sant Martí tu havies d'anar pujant un damunt de l'altre, tu els podies anar generant i anar-te carregant la gent que podies trobar, que eren personatges més o menys simpàtics. Era la segona part del Bubble Bobble.
Sí. Sí, la segunda parte. La primera era el típico que luego adaptaron a Neo Geo y otras versiones, pero en versión puzzle.
Uh-huh. En versión puzzle.
Y casi en todas las máquinas. Amiga, Atari, sí. ST, también, Spectrum,
Play, todo sí, esto sí, también. Todo. O sea,
muy versionado.
Yo en Neo Geo me he pasado muchas horas jugando al Pas al Bubble.
Al Pas al Bubble.
Sí.
Pero Xavi, ¿Neo Geo o Mame? O emulador.
Emulador, entenguem-nos.
Neo Rage o Nebula, confiesa-lo.
Coneixeu algú que tingués una Neo Geo a l'època de la Neo Geo? O sigui, a l'època en la que la Neo Geo valia tants diners i els cartutxos valien tants diners.
A part de tu, Antonio. Que tu vas ser el comprador de la Neo Geo.
És que justament en aquella època jo tinc una tienda de videojuegos donde yo vivo en Sant Boi. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, cada día tenía, cada semana el primer ¿sabes? Y bueno, al final me lo llegué a montar y hice un cambio, me acordé de toda mi vida, una Mega Drive, 12 juegos, un Mega CD y 2 juegos, a un chaval de Moncada y Reixac, y me dio una Neo Geo con el World Heroes, el Trash Rally y el Art of Fighting. Antonio, encima me decía, llévate el puto cacharro.
Te lo juro.
Si mi amigo Francisco nos escucha, puede dar fe.
Lo tenemos en línea a tu amigo de...
L'altre dia...
Si està en antena, que llame.
Me llevo en el cotxe, el pobre.
L'altre dia vam descobrir com en Xavier Serrano va passar la nit prèvia al seu casament, avui hem descobert com l'Antonio va aconseguir la seva Neo Geo. El joc número 6 és Fa Por i Tot, és Cobra, que dit de la pel·lícula Cobra, mítica, de Sylvester Stallone.
Para feixista, pel·lícula Cobra.
un joc també, curiosament, d'Ocean, una casa que va arrasar...
Que atenció, tots tenim un passat, i jo sé que en Jordi Selles, el dia que va sortir del cinema amb uns amics de veure la pel·lícula Cobra, tots els amics, una pandilla d'amigos, al més pur estil Verano Azul, van sortir tots amb un misto a la boca i aquelles ulleres de Sherry Flowers.
Un misto a la boca i amb aquestes ulleres que portava Cobra fent cara de tipus dur.
I que avui en dia per una catalana encara he vist algun comercial que porta unes ulleres d'aquest estil. No direm el nom, però tots...
Reservem els comentaris. R-Type, en el número 5. L'Antonio aquí es posa dret. R-Type, mític shot-em-up. Joc de naus que es desplaçaven amb scroll horitzontal aquest que es desplaçaven.
Tipo Gradius, també, de Konami.
Sí. Nemesis, Gradius, Salamander, en fi, todos son de la misma secta.
Y Scramble, os han recordado sí. Scramble también.
Pues, no, sí, sí, pero hombre, las mejores versiones para mi gusto, la de Amiga.
Mm-hmm. MSX, muy buena.
MSX, buenísima, pero con la de Amiga, o sea, yo claro, me acuerdo que jugué en casa de un amigo mío, tenía un CPC 464, sin desmerecer, cuidado, ¿eh? Pero al poco tiempo vi el de Amiga.
Ya alucinabas. ¿Eh? ¿Qué con la amiga? ¿El que alucinó?
Lo único que me ganaba él es que él tenía un joystick del match y yo tenía un puto speed king de
aquí. O sea, y se rompían fácil, ¿eh?
Joder,
en el número 4 bueno. Tenim el Target Renegade, una arcade també d'acció, de plataformes, en el que doncs, bueno, hi havia un personatge que s'anava desplaçant més o menys a l'estil del Cobra. El Head Over Heels, tal com hem comentat, que era un joc també en perspectiva 3D isomètrica, com el Batman. El Manic Miner,
hombre.
Jo que sé, aquí sé que sí, tenim sí, autèntics fans del Manic Miner en el número 2.
I la dificultat que té passar-se ja la primera pantalla. Sí, sí.
Jo no havia passat de la primera pantalla del Manic Miner, ho he de confessar.
El Nino us en recordeu? Se semblava el Nino del Bimbo.
Sí, sí, el Nino del Bimbo. Sí, és que parecía ell, però sí, sí. Viste la versió d'Amiga?
No. Com era?
Pues, hombre, soberbio.
Val a dir que aquí som poc imparcials. Aquí.
No, menos, yo con el de Spectrum me lo pasé muy bien, pero al calcular los saltos me daba de cabezazos contra la pared.
Hi ha autèntics fans del Manic Miner encara. De fet, hi ha pàgines a internet amb entrevistes visionades del que va crear
el Manic Miner.
El sí. Manic Miner, que a més es veu que és un home que ha tingut problemes amb les drogues. Després, sí, sí,
solo una cosa, el Target Renegade, aunque lo hemos pasado ya un sí. apunte, ¿verdad? ¿No os parece sospechosamente parecido el Double Dragon que salió a posteriori?
Similar, muy similar.
No sé, o sea que yo siempre me llamó la atención y tenía que soltarlo.
Era una compañía que se llama
una compañía que se llama Imagine. Per cert, en el número 1 tenim a més una cosa realitzada a l'estat espanyol per una de les grans companyies. Jo crec que aquella va ser una mica l'època daurada de les companyies de videojocs a l'estat espanyol, que era OperaSoft, un joc que encara avui té fans arreu del món i que es diu Abadia del Crimen, basat en el llibre d'Humberto Eco, El nom de la rosa.
Sí.
És aquell llibre que s'ha començat 4 vegades i no ha acabat mai.
Sobretot quan es comença a parlar en llatí. El senyor Eco comença a escriure pàgines en llatí. I es comença... Però és un gran llibre, gran pel·lícula també de Sean Connery. I a més
Jean-Jacques Zanot
i
Christian Slater,
una mítica pel·lícula europea.
Murray F. Abraham també.
A més que era el dolent, era el de la Inquisició.
Sí, que també va matar Mozart també, que.
Exactament. Era Salieri de la pel·lícula Amadeus.
I amb l'Abadia del Crimen el que es veia claríssim en aquella època és que els jocs fets a Espanya, els gràfics eren realment impressionants, eren molt treballats. A vegades dinàmic, jo recordo veure jocs que fins i tot molt exagerats, recordo aquell...
Tants colors,
sancionats a Gran Bretanya, també, no sé si el recordeu, el Game Over, per exemple.
Sí, també,
Si te'n recordes, se sortien els pits.
El Game Over, un joc que es deia com el programa Game Over, sí.
Exacte.
Una portada realment espectacular que havia causat més d'alguna sensació estranya, la portada del Game Over. A Badia del Crimen teniu algun record especial? Havíeu jugat, havíeu perdut moltes vegades allò de hermano, no habéis asistido al refectorio i us feien fora de la badia?
Hombre, yo cuando entré a... Bueno, cuando entrabas a la misa, o sea, había una versión que brillaba con luz propia, que se oía toda la canción, pero bueno, toda la canción, me refiero a toda la misa cantada. Ajá. Que me quedé de piedra, o sea, no me lo podía creer. O sea,
per cert, comentaves, Antonio, que ha sortit una versió mica pirata.
Hay circulando una versión para Game Boy Advance de la Abadía del Crimen. Ostras. En castellano.
Vaya.
Aunque esto se supone que se puede decir porque es ilegal.
Sí, és que de hecho l'altre dia em van dir que per la Game Boy Advance hi ha un cartutxo que te'l poses i ja no sé quants jocs d'Spectrum.
És un copión, se pueden copiar 3 de Game Boy Advance i 100 de Game Boy Color.
Bé,
jo no lo tengo,
Això haurem de censurar-ho després.
Sí. Com que el programa és gravat, si de cas hi ha un
problema.
No vindrà la policia.
Ho sancionarem. A veure, ràpidament, perquè estem ja esgotant el temps de la tertúlia, grans sensacions que haguéssiu tingut amb ordinadors de 8 bits, amb Spectrum, bàsicament, amb Sinclair, que és el tema que ens ha portat avui. Gran record. Algun joc que vosaltres vulgueu destacar com el vostre joc en majúscules?
Jo sempre recordaré el primer joc que vam cargar. No, o sigui, allò que quan compres l'ordinador per primera vegada quan tens 13 anys i col·loques cargues el Checkered Flag.
Quin era?
Checkered Flag, el simulador de cotxes per l'Spectrum, i al·lucines. Aquella imatge se quedarà gravada tota la vida, encara que per molta gent se'ls faci estrany, però jo ho recordaré sempre.
Antonio?
Pues yo me lo pasé muy bien con el Saboteur.
Saboteur, sí.
Molt bo.
Sí. I jo en el ranking lo hubiera puesto, de hecho.
Sí, senyor, bueno, sí, senyor.
Me lo pasé muy bien.
Molt ben animat el personatge. Saboteur era un joc que barrejava una mica el que era doncs, el típic joc d'acció amb una mica de joc d'estratègia en el que t'havies de moure per tota una sèrie de complexos industrials, i el personatge estava realment molt ben animat pel que eren els ordinadors de l'època.
I a parte que era jugable, divertido, o sea, a mi me gustó muchísimo.
I jo no vaig tenir Spectrum, em sembla que seré l'únic en el team. I a l'època d'ordinadors de 8 bits va ser l'MSX, per ser comprat a una ferreteria. Una ferreteria, sí, sí, cada dia sortia de la, diguem, del col·le i el veia. No?
Ara entres a una ferreteria i demanes un ordinador i...
Ja, no, ara no hi ha
el martell pel cap.
Xavi?
Sí, jo recordo, jo tampoc no el tenia, però tenia un amic que sí que el tenia, i he tingut uns molt bons amics a la vida, i no sé, recordo un joc estrany, que em sembla que era bastant injugable, que es deia Deus Ex Machina.
Ah, Deus Ex Machina.
I que venia amb un caset a part amb música de Liam Dury, molt raro, reposi. Sí, 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 sí. I havies de fer, havies de crear éssers, etc, etc. És un joc curiós, sí, sí.
Game Now. Doncs deixem aquí la tertúlia del Game Masters d'avui. Moltes gràcies a l'Albert Murillo, l'Antonio Hortal, en David Fernández Gisbert i en Xavier Serrano, que com cada dia que si tenim o podem disposar d'ells, estan a la nostra disposició a la tertúlia per poder anar parlant. Suposo que tindrem possibilitat de fer noves tertúlies, nous programes, perquè al final el temps que tenim per tertúlia sempre se'ns acaba fent una mica curt, no?
I més els dos usuaris d'Amiga Junts, ni t'explico.
Sí, sí. Anem a l'apartat d'actualitat. Estem al Game Now, en l'actualitat dels videojocs del programa d'avui. Destacarem l'Stitch Experiment 626 per PlayStation 2. Parlarem de les novetats de l'equip Sonic per a Nintendo GameCube. Analitzarem el projecte Xbox Live per a Xbox, la nova edició del Duke Nukem per a PC i la revisió de l'Space Invaders per a Game Boy Advance. La pel·lícula de Disney per aquest any es diu Lilo and Stitch, una història ambientada a Hawaii en la que es barregen els problemes familiars d'una nena que s'ha quedat sense pares, la seva germana gran, un extraterrestre creat per destruir-ho tot i un agent de l'estil Men in Black. Com cada vegada que es penja una pel·lícula a la cartellera, Disney Interactive posa al mercat els videojocs del film. De fet, Disney Interactive ha creat un joc per cadascuna de les dues plataformes de Sony, un per PS1 i l'altre per a PlayStation 2, completament diferents. El de PS1 es diu Lilo and Stitch Traveling Paradise. És un joc de plataformes en tres dimensions, amb uns gràfics grans i coloristes que segueixen l'argument de la pel·lícula i que faran les delícies dels més petits de la casa. Un joc que no destacaria si no fos perquè és una franquícia d'una pel·lícula de Disney. Per altra banda, i molt diferent, és l'oferta de Disney que ha preparat per a PlayStation 2. Un joc que es diu Stitch Experiment 626, que ens situa en el període anterior a l'inici de la pel·lícula, en el que hem de conduir un engendre genèticament modificat, anomenat Stitch, buscant fragments d'ADN perduts per diversos planetes. Experiment 626 és un arcade de plataformes en tres dimensions amb una velocitat i una suavitat de moviments poc freqüent. El millor d'aquest DVD són els escenaris i la particularitat del protagonista d'aquest joc. Aquest petit extraterrestre, carregat de mala bava, disposa de molts tipus d'armes i destres diferents per obrir-se camí entre els 8 mons que composen el joc, cadascun dividits en 4 o 5 nivells diferents. Els caps de final de fase són extremadament originals i no deixen de sorprendre en cap moment. Les interfícies estan molt ben acabades i els temps d'espera per les recàrregues són sorprenentment curts. Stitch Experiment 626 és un joc que farà a que els més experimentats en plataformes i en 3D puguin passar moltes hores de diversió sense parar i, amb sort, aconseguir desxifrar algunes de les paraules i paraulotes que el protagonista deixa anar constantment. Un joc 100% recomanable per a tots aquells que volen posar en marxa la consola i disfrutar des del primer moment. Stitch Experiment 626 ja està al mercat a un preu de 60 euros.
Si fa uns anys ens haguessin dit que podríem jugar a les diverses parts de Sonic en una consola de Nintendo, no ens ho hauríem cregut. Però el món dona moltes voltes i aviat els usuaris de Nintendo podran tenir a les seves mans l'eriçó més famós de tots els temps. Sega i l'equip desenvolupador de Sonic ha anunciat la llista de noms que s'inclouran en la compilació de jocs del famós animal de les punxes i que es dirà Sonic Mega Collection. Agafeu-vos perquè aquesta recopilació tindrà tots aquests títols. Sonic the Hedgehog 1, 2 i 3, és a dir, 1, 2 i 3. Sonic and Knuckles, Sonic 3D Blast, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine i Sonic Spinball. és una de les sagues de videojocs més importants dels anys 90 que, per mèrits propis, va competir durant molt de temps amb les entregues de Super Mario. Per desgràcia, aquest arreplec de jocs no inclourà el gran Sonic CD dels dies de la Mega CD, però sempre quedarà la possibilitat de fer una altra recopilació. Sonic Mega Collection apareixerà a finals d'any per GameCube, d'acord amb les intencions anunciades per l'equip Sonic, i s'afegirà al gran èxit del Sonic Adventure de Game Boy Advance. Només falta veure com i quan es posarà a la venda al nostre país. Xbox.
La consola de Microsoft és una poderosa eina de joc, encara que no ha demostrat ni una petita part de tot el que és capaç, per bé i per mal. Com a mínim, així ho deuen creure els creadors de la Xbox, que després de mesos d'expectatives han definit aquesta tardor com la data en la que posaran en marxa el que ells anomenen Xbox Live. La idea de crear una consola per jugar a través de la xarxa a temps real no és nova. De fet, la campanya de llançament de la Dreamcast de Sega arreu del món va basar la seva campanya, per tant, en la possibilitat que tenia aquesta consola per poder-se connectar a internet i de poder compartir partides. De totes maneres, les males xifres obtingudes per les vendes de la Dreamcast i la dura competència que presentaven les altres companyies van obligar a Sega a desistir del seu somni de 360.000 milions de jugadors potencials. En aquest cas, qui ha recollit el relleu és Microsoft. Microsoft, amb l'experiència que suposa ser la marca líder en software arreu del món, la colla de Bill Gates han decidit treure tot el suc a la connectivitat de la Xbox amb el que ells anomenen Xbox Live. De fet, ja d'origen la Xbox està preparada amb un disc dur i un port Ethernet de connexió. Així, els usuaris es podran connectar a través de la seva consola sense necessitat de cap altre perifèric. Es crearà una comunitat virtual on cada usuari tindrà un àlies propi i únic que l'identificarà sempre que estigui connectat. D'aquesta manera es podran fer partides a temps real amb jugadors arreu del món, en els que els jocs més importants de cada moment estaran disponibles. A més, Microsoft posarà a la venda el que ha anomenat Xbox Live Communicator, un micròfon i uns auriculars integrats amb els que es podrà parlar amb els contrincants contra els que s'estarà jugant arreu del món. El millor del cas és que les puntuacions es guardaran en tots els jocs i que, com que els usuaris són únics, només hi haurà una persona que podrà tenir el mateix nom. D'aquesta manera, com diu l'eslògan de Microsoft, per fi podràs demostrar, de veritat, que ets el millor del món. Si voleu ser els primers a utilitzar aquest nou servei de Microsoft, us podeu convertir en beta testers o provadors de l'Xbox Live connectant-vos a la web www.xbox.com. PC.
Sandstorms Interactive i 3D Realms s'han tornat a superar amb la nova edició d'un dels jocs clàssics d'acció en tres dimensions en primera persona, el Duke Nukem. Acaba d'arribar a les botigues Duke Nukem Project Manhattan, la nova aventura del mític Duke, aquesta vegada a la ciutat dels gratacels. Des de les primeres experiències de jocs tridimensionals en primera persona, un parell de jocs van marcar la pauta. Per una banda, els de les diverses sagues de ID Software formades pels clàssics Wolfenstein 3D, Doom i Quake. Per altra banda, sempre en segon terme pel que fa a vendes massives, ha quedat la saga de Duke Nukem. El que va començar el 1991 com un simple arcade de plataforma shoot'em up es va transformar amb la irrupció de les tres dimensions en un joc que va causar autèntica sensació. Duke Nukem 3D. De fet, la primera versió del joc va ser creada per part del mateix equip que havia creat el joc Wolfenstein 3D i el Race of the Trade. La principal diferència entre la resta de jocs d'acció en tres dimensions i el Duke Nukem era que mentre els altres es basaven en històries llunyanes, en regnes màgics, medievals o espacials, el Duke Nukem basava les seves aventures en escenaris realistes i reconeixibles, carrers, cinemes, fàbriques abandonades, emplaçaments urbans pels enfrontaments d'un heroi molt urbà. En la nova edició del Duke Nukem, Project Manhattan, el personatge es controla des de l'exterior a l'estil Tomb Raider, la qual cosa ens permet disfrutar d'unes vistes i uns moviments de càmera espectaculars. Com el seu nom indica, l'acció se situa a Manhattan, on Duke haurà de lluitar contra un exèrcit de monstres mutants que han veït la ciutat de Nova York. Els escenaris són hiperrealistes, marca de la casa, i en destaquen el metro, Chinatown i el cim dels gratacels del districte financer. En total, 9 episodis distribuïts en 24 nivells. Com diu l'eslògan de la campanya, acció i només acció en un joc no recomanable per tots els públics. Game Boy Advance.
Taito i el seu joc Space Invaders han estat els protagonistes de la primera part del programa d'avui. Al llarg de la història de molts milions de persones arreu del món han pogut jugar a un joc que s'ha convertit en el seu nom en un genèric a l'hora de parlar de videojocs. Els fans dels metamarcians estan d'enhorabona perquè Taito i Activision han actualitzat l'Space Invaders per a Game Boy Advance. I és que els clàssics sempre tornen, no només en música, teatre, cinema i literatura. En els videojocs els clàssics tornen amb rentats de cara que els actualitzen. La gràcia està en que el rentat de cara sigui només per millorar sense deixar de perdre l'essència del joc. En aquesta ocasió, Taito ha cedit a Activision i a Tobus Games la franquícia de l'Space Invaders per adaptar a Game Boy Advance l'arcade més important de tots els temps, amb permís de Pac-Man. El desenvolupament del joc no ha canviat. Una nau a la part inferior de la pantalla dispara contra naus i extraterrestres enemics que es mouen per la part superior. De totes maneres, els retocs en tres dimensions dels gràfics, els degradats i la millora de les armes i els bonus que s'aconsegueixen al llarg del joc fan de la reedició de Space Invaders un cartutx absolutament necessari. En aquesta ocasió, els diversos nivells estan formats pels planetes del sistema solar. Haurem d'anar destruint els exèrcits alienígenes que se'ns posin davant per poder avançar a través dels diversos planetes. Per si tot això fos poc, l'edició de Game Boy Advance inclou la possibilitat de jugar connectat a una altra consola i realitzar partides cooperatives o bé competitives contra un altre jugador. Una altra opció interessant és la de poder guardar la partida en el moment en què s'està realitzant i el millor de tot, el joc de Game Boy Advance ens permet la possibilitat de jugar al joc original de l'Space Invaders i deixa caure alguna llagrimeta nostàlgica. En resum, un clàssic dels videojocs posat al dia amb encert per passar-se hores i dies enganxat a la Game Boy Advance.
La part final de Game Over, com sempre, dedicada a navegar per internet i descobrir els llocs i les ofertes més sorprenents dedicades als videojocs. Avui, Déu contra el dimoni a la xarxa. Tafanejant per internet hem comprovat que Déu és a tot arreu i que el diable s'amaga de mala manera. Hem buscat jocs en què hi surti el Totpoderós i només en anglès hem trobat més de 800.000 llocs web. En canvi, jocs on surti el dimoni n'hi ha força menys. A més, quan hi escrivim la paraula Satan o Satan, ens remetia directament als mateixos llocs cristians on ja havíem trobat a Déu. Amb tot, us en donarem unes quantes adreces. Cal dir que la imaginació dels dissenyadors d'aquests jocs tampoc no va més enllà de les sopes de lletres o el joc del penjat. Així que vosaltres mateixos. A www.cibersian.com/mediax/xonline.html tenim alguns arcades una mica fluixets, tots sota el prisma judeu-cristià, evidentment. Hi trobareu links que parlen pestes dels jocs de rol com a presumpte vincle cap al dimoni. Un altre, tots els nens i nenes innocents que no heu sentit a parlar del Quake ni de cap joc de desmembraments, teniu il·lustracions per a colorir, un cop impreses o en línia. Atenció, és allò del recorta, pega i colorea, però en línia. L'adreça és www.christianansers.net/kids/cl-index.html. El que sigueu una mica més ganàpies i que us agradin els jocs de paraules, teniu un formidable lloc amb mots encreuats, sopes de lletres i els qüestionaris anomenats trivia. Això sí, tots els termes i definicions fan referència a la Bíblia i els noms que hi surten. L'adreça és www.biblestudigames.com/biblegames. I a members.trupath.com/teamshen/fcd/gam.htm teniu un índex de links amb les mateixes característiques dels anteriors que us hem recomanat. Pel que fa al dimoni, potser una mica més divertit, la major part de referències que trobem a internet són jocs de rol on el diable és un més dels personatges. Malgrat tot, si encara voleu fer el mal com a mostra del vostre esperit satànic, podeu prendre nota d'un parell de llocs una mica gore que hi hem trobat. Sang, fetge i unes bones dosis d'humor, les coses com siguin. Els webs són www.explodingcigar.com/content-25.html i www.foxhome.com/arto-gore/flashgames.htm. I podreu practicar autòpsies online i altres delícies. Que aprofiti!
I fins aquí el Game Over en aquesta edició especial des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració, com sempre, inestimable d'Antoni Hortal, David Fernández, Gisbert, Montse Llussà i Maria Fitó. I tornem ben aviat a la sintonia d'Ona Catalana.